Un dimecres més ens acompanya a l'espai d'història del Sant Cugat a fons en Domènec Miquel, historiador que ens porta doncs, històries, mai millor dit, de la ciutat, de la comarca, del territori. I recordo que el primer capítol que vam fer aquesta temporada el vam dedicar, Domènec, a parlar dels oficis.
Sí.
En el seu moment vam estar parlant dels fusters, dels ferrers, dels sabaters. També vam parlar d'altres establiments, com la taverna, l'hostal, que els vam situar aquí a la ciutat, on eren antigament, però ens vam quedar pendents de parlar dels teixidors, un ofici que va ser important,
sí,
a Sant Cugat i a la comarca.
Exactament. Sí, de fet, és tot el sector tèxtil. Hi ha més oficis que no simplement teixidors, eh?
Uh-huh.
A veure, diguéssim, al principi comencem a trobar paraires, ja, que són els, el que després evolucionarà i es transformarà amb els fabricants, el que en diem fabricants, a Sabadell o Terrassa, no? Doncs aquest ofici el trobem documentat en el segle XV, aquí a Sant Cugat, i després en el segle XVI agafarà una gran volada, de manera de que fins i tot es constituirà un gremi propi. Normalment quan es parla del Vallès es parla de que hi havia gremi de paraires a Sabadell i a Terrassa, però no és veritat, a més també n'hi havia a Sant Cugat. Sant Cugat també hi havia, era l'únic ofici que estava agrupat en un gremi. De fet, jo en aquests moments tinc quasi bé 90 noms de paraires santcugatencs de la segona meitat del segle XVI, vull dir, el qual vol dir que era un ofici molt, molt, molt extès, no? I aquests eren bàsicament els que preparaven la llana, la donaven a filar, i un cop la tenien filada la passaven en els teixidors perquè fessin la roba corresponent, eh? I llavors ells s'encarregaven també de comercialitzar aquesta roba. És molt curiós perquè normalment no hi ha gremis de filadors per una raó molt simple, i és que el filat l'acostumaven a fer les dones, i per tant les dones no estaven mai organitzades en gremi, eh? Vull dir, ni tan sols es considera una professió. En tot cas, si és un home que fila, diguéssim, més possible que aparegui amb l'ofici de filador. Però si no, si són dones, no, perquè és, sobretot a l'hivern, aquestes vetllades llargues que fa fred i tot plegat i que s'està a la vora del foc, doncs les dones, mentrestant, van filant. És un ofici molt, molt artesanal, molt, molt això. El qual no significa que no hi haguessin homes, que xicots joves, els pastors també, diguéssim, per entretenir-se en el camp, moltes vegades ells mateixos doncs també filaven i això.
I hi havia, diguem, dues especialitats, no? El cotó i el lli.
No, la llana i el lli. La llana i el lli. El cotó en aquesta època encara n'hi ha molt poc. És una cosa, diguéssim, molt, molt estranya en aquest país, eh, encara. Però el lli sí, és el lli, diguéssim, és una cosa habitual. I el que passa és que quan parlem de teixidors de lli hauríem de distingir, perquè en realitat el lli és el que normalment en diem fil, eh? Diguéssim, és allò, tens una camisa de fil, no? Diu, bueno, totes les camises estan fetes amb fil, no? Diu, no? Però quan diem fil ens estem referint al lli. I després hi ha una altra cosa que és el bri, eh? Que el bri és el que es fa amb cànem. I aleshores, per exemple, de bri també se'n feien les bruses aquestes de diari, que han de ser més resistents,
més fortes, sí.
Els llençols, sacs, coses d'aquest tipus així, es feien en bri. O sigui, és una petita distinció. Però, esclar, els sacs també s'han de teixir, eh?
Mm. I això relacionat amb el, amb l'ofici de carnisser, amb les carnisseries, bueno, suposo que és fàcil deduir
el sector,
que...
Sí, el sector de la llana, sí, perquè, diguéssim, doncs, a veure, aquí el que es menjava més de carn era la carn de moltó, que és el mascle de l'ovella capadet, eh? I aleshores, això de l'anyell que mengem ara, diguéssim, del xai que en diem, no es feia, diguéssim, o sigui, es menjava més aviat bèstia grossa, vull dir, allò ja adulta, eh? I el xai era una cosa molt exclusiva de Pasqua i potser per Nadal,
celebracions, festes, vaja.
Sí, les grans celebracions, però si no es menjava, diguéssim, si es menjava carn es menjava bèstia grossa, que tampoc es menjava tanta carn, eh? Vull dir que, en fi, tampoc no us penseu que hi havia grans alegries i diners per comprar carn.
Doncs imaginem que el sector del tèxtil, parlaves abans de la creació de gremi i tot això, és perquè hi havia quantitat de bestiar que nodria i que possibilitava que això fos així, no?
Sí, de fet, els animals que es maten en la carnisseria, doncs se'ls treu la llana, primer tot el que es fa és treure la llana, i llavors aquesta llana es venen als paraires, que no en tenien suficient i que compraven llanes d'altres bandes, perquè els paraires sempre anaven comprant llanes d'on podien, però les els ramats, diguéssim, de la carnisseria sí que normalment subministraven en els locals. I aleshores, una altra de les coses que tenia el gremi de paraires eren els estricadors. Els estricadors, això és una cosa que també ha desaparegut absolutament, i encara n'hi he vist a Sabadell, diguéssim, d'estricadors i de més.
I què són exactament?
Eren, com ho diria, eren unes estructures de fusta que tenien uns clauets, i en el qual es posaven a secar les peces teixides, una vegada s'havien rentat, i es posaven a secar amb tensió. Així és en l'aire, per tant hi havia, eren uns pals verticals més uns altres horitzontals que tenien esclats i anaves enganxant la roba aquesta, diguéssim, allà, i llavors es deixava secar en l'aire i el sol, doncs perquè quedés ben tersa, ben plana, ben llisa i això, i no que hagués de planxar-la, no? Sinó que ja per si mateixa ja quedava planxada.
Em crida una mica l'atenció el fet que hagis comentat que no es consumia massa carn, que només es consumia en celebracions, en dates assenyalades, però que, en canvi, hi hagués, diguem, tota aquesta indústria, podríem dir entre cometes,
sí, perquè
dedicada al tema de la llana. Vull dir, què es feia amb la resta de carn?
Sí. No,
algú l'hauria de consumir?
No, a veure, però diguéssim, és que la llana no procedia únicament del ramat de la carnisseria, venia d'altres bandes, venia, diguéssim, doncs de Pirineu, es comprava llana a Pirineu, a la gent, diguéssim, els pastors de Pirineu, esclar, diguéssim, els xais, diguéssim, bueno, les ovelles i demés, s'han de esquilar a l'estiu, no? I se'ls ha de treure la llana i llavors tornen a fabricar llana, diguéssim, doncs pel proper hivern. Doncs aquesta llana que es treuen en aquests grans ramats que hi ha a Pirineu i tot plegat, doncs són els que serveixen per treure. A més, hi havia moltes cases que tenien ovelles. Tenien ovelles tant per la pròpia, perquè de tant en tant en mataven una, com per poder fer formatges. I llavors, diguéssim, una de les coses dels delmes que havien de pagar els masos en el monestir era el delme de carnalatge, que es diu que hi ha una part que es paga amb formatges. Formatges el mes de maig i formatges el mes de juny. I són costums aquests que s'han anat perdent, no? També hi havia un altre ofici lligat amb això, que són els abaixadors. Els abaixadors tenien com una mena de tisores molt grans, que es deien les tondoses. Són unes tisores que te les has de recolzar aquí a la cintura, perquè si no, no, diguéssim, les aguantes amb les dues mans, però te les recolzes aquí a la cintura. I aleshores aquests el que fan és determinades robes, una vegada s'han rentat i tot plegat, i llavors amb cardots se'ls hi treu el pèl. Llavors fa que, diguéssim, doncs, que tinguin una mica de pèl. Doncs aquest pèl s'ha d'igualar, perquè sigui doncs igual, i això és el que fan els abaixadors, tallar aquest pèl que s'ha cardat, diguéssim, que s'ha tret, i que llavors, diguéssim, doncs queda tot igualat. No estem parlant de vellut, estem parlant d'altres coses,
Sí, feien com un pentinat, un esclat, allò que...
Exacte, sí,
que treuen el que sobra, t'ho deixen una mica més lleuger, més primet.
Exacte.
No? Imagino que també, perquè campés i s'alimentés aquest bestiar que estem comentant, hi hauria d'haver una extensió també important, no?
Sí, això és de les coses més conflictives que hi han.
Per?
Diguéssim, perquè normalment els ramats tendeixen, i els pastors, diguéssim, si no tenien prou herba en la seva masia, doncs tendien a envair zones d'altres. Evidentment, hi ha zones públiques d'herbes. Totes les vores dels camins són herbes públiques. El que passa és que de tant en tant l'abat o el paborde, sobretot a Canals, l'abat hi tenia molta mania amb això, arrendava les herbes de Canals a una persona, i només hi podia anar aquella persona a pasturar perquè els marges dels camins i això, les vores de camins, no? Però normalment el conflicte està en que el pastor de, no sé, de Can Mercet resulta que ha entrat a dintre a les terres de Graells i l'han trobat pasturant a les terres de Graells, no? I llavors, doncs, això va a tribunal i se li posa una multa, etc, etc. Això és el més habitual.
Així es garantia que gratuïtament no res, un ingrés al...
Sí, a veure, teòricament, les terres que no havien fet ban, que no havien, és a dir, fer ban és prohibir que uns altres entrin a la teva terra si no és pagant, doncs podien entrar, quan una vegada es havia segat el cereal, podien entrar a menjar-se el rostoll, excepte si es havia fet ban. Però el ban, diguéssim, moltes vegades es feia simplement perquè el pagès que feia ban de les seves terres és perquè volia portar-hi el seu ramat i no volia que els altres se li anessin a menjar, no? I aleshores, doncs, feia ban sobre la seva terra, que era privada entrant els altres. I si els altres hi entraven, havien de pagar una multa de 3 sous.
Els conflictes acabaven amb això? Amb multes?
Normalment sí, normalment sí. Algunes vegades acaben agarrotades, eh? Vull dir, també tenim alguns conflictes, diguéssim, amb què hi ha hagut un senyor que s'ha emprenyat, el propietari d'una masia que s'ha emprenyat, i ha acabat agarrotades amb el pagès d'una altra masia i, bueno, i li ha fet mal, eh? Li ha obert el cap i això. Això també es troba, sí. Sí, sí.
Quan parlàvem de l'auge de la importància del tèxtil a la zona, sempre hem tingut, i ja en l'època moderna, més recent, més contemporània, hem tingut sempre com a referència Sabadell, Terrassa, i ens hem oblidat una mica de Sant Cugat. Però en aquella època, explica'ns una mica quina era la relació d'aquest triangle.
Bueno, la relació de triangle estava bàsicament en l'exportació que es feia des de Barcelona i que es feia sobretot en aquests moments encara bàsicament sobre Itàlia. Diguéssim, o sigui, el que s'enviaven eren teles d'aquí cap a la zona d'Itàlia. I també servien, diguéssim, per pagar de vegades les grans importacions aquestes de blat. Veure, diguéssim, a Catalunya de vegades era... No Catalunya, diguem-ho bé, diguem, la ciutat de Barcelona tenia problemes de subministrament de blat, no? Aleshores, entre comprar blat a Sicília o comprar blat a Cervera, era més barat portar-lo de Sicília perquè el portaves en vaixell. És una mica el que ens passa avui, no? Diguéssim, comprem a la Xina perquè el transport de la Xina fins aquí amb aquests grans vaixells de contenidors en resulta més barat que no pas el que puguis fer, diguéssim, de fabricar aquí per les diferències de sou, etcètera, etcètera, no? Doncs això ja passava en aquella època i llavors resultava que a la millor a la Segarra els hi sobrava blat, però en canvi l'estàvem comprant blat a altres bandes, no? Llavors aquest blat que es compra a altres bandes s'ha d'intercanviar alguna cosa, tu has de vendre alguna cosa en allà, i una de les coses que es venien doncs eren les robes. Les teles de Catalunya doncs tenien molta fama, sobretot les teles de llana tenien molta fama.
Però en proporció a la contribució que feien aquestes diferents ciutats, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, qui era, diguem, capdavantera?
En aquests moments, diguéssim, del segle XV, segurament el que era més important era Terrassa. Com dintre del gremi dels teixits de llana, segurament el més important era Terrassa, seguia Sabadell, i Sant Cugat anava una mica a la cua. Però de totes maneres, Sant Cugat tenia relacions amb Sabadell i Terrassa absolutament normals, i a més ho veus, diguéssim, doncs, que aquestes relacions a vegades acabaven en matrimonis, vull dir, perquè un paraire d'aquí que s'acabava, o un fill d'un paraire d'aquí que s'acabava casant amb la filla d'un paraire de Terrassa, d'un paraire de Sabadell, etc, no? I això doncs ajudava doncs a crear vincles familiars i a fer, diguéssim, nuclis més importants. Ara, Sant Cugat, diguéssim, a diferència de Sabadell i Terrassa, aquest gremi de paraires comença a caure a finals del segle XVI, i després en el segle XVII doncs ja haurà perdut molta importància.
De tota la relació d'oficis que vam comentar en l'anterior secció i avui que li hem dedicat exclusivament al teixidors o tots els altres... Quin diries que era, diguem, l'ofici una mica per excel·lència d'aquella època? Qui podia viure més bé?
Els paraires, indubtablement, perquè eren, diguem, els negociants, no? Eren els que acabaven venent el producte final, mentre que els teixidors, doncs, anaven a sou, ells feien una feina i els hi pagaven, doncs, per la feina feta. En canvi, el paraire, bueno, com que era el que comprava la llana i acabava venent la peça, entre aquesta compra de la llana, que podia especular una mica si més barata o més cara, i la venda de la peça també i tot plegat, doncs era el que realment feia el negoci. Llavors, per això et trobes gent que en un any t'apareix com a pagès i llavors al cap d'uns anys apareix ja com a paraire. O sigui, que ha vist que això del paraire, home, era una cosa que no era tan difícil de fer, perquè al cap i al fi no exigeix una habilitat manual, sinó que realment ell el que fa és d'intermediari entre uns i altres, i es podia guanyar la vida, diguéssim, els hi va haver uns anys, diguéssim, que es podia guanyar més, vaja, bé la vida, no? Aquest és el que realment diu. En canvi, per això, quan desapareixen els paraires, continuen els oficis de teixidor. I els oficis de teixidor els anies trobant en el 17, en el 18, en el 19. Vull dir,
O sigui que alguna cosa va quedar.
Sí, perquè en el 19 tu trobes tota una sèrie de petites empreses aquí a Sant Cugat de teixidors manuals. Empreses de 7, de 13 talers, però vull dir que existeixen en el carrer del Xerric, on ara hi ha aquella fusteria, doncs allà hi havia hagut, en el segle XIX hi havia aquella, una nau, diguéssim, doncs, que eren teixidors, on hi havia hagut la fàbrica del gel. També en allà també hi havia hagut una petita empresa que eren de teixits a mà.
Doncs el món del tèxtil en aquests segles 15, 16, avui ens ha ocupat en els minuts dedicats a Història de Sant Cugat amb Domènec Miquel, a qui agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat un dia més. I ens tornarem a trobar d'aquí un parell de setmanetes, dues, tres. A la propera sessió continuem parlant.
Allò quan vostè mani.
Molt bé, gràcies. Bon dia, Domènec, bon dia. Domènec, bon dia.